Pop-up, un programa de ràdio, un podcast i una comunitat cada dia més gran. Uneix-te i viu les xarxes amb nosaltres. Tu també ets gent Pop-up.
Si tens amics i amigues que t'abracen i et fan riure i tens una família que t'estima, si vas a escola tens roba per vestir-te i menges cada dia. Celebra el pas del temps sense comptar-lo, no val la pena.
Segurament el grup català més pròxim al K-pop són les Macedònia, un grup de noies adolescents triades a través d'un càsting i que es van renovant a mesura que es fan grans. Ara, després de 20 anys, centenars de concerts i més de 20 discos, el grup ideat pel músic i pedagog Dani Coma ha anunciat que plega. Aquesta cançó està inclosa a l'últim disc que publicarà Macedònia, es titula Papallones i sortirà el pròxim 14 de febrer.
Això és meravellós. Això és
seguidor habitual del pop-up, potser has descobert el fenomen amb nosaltres o potser ja ho coneixies. Etiquetes estranyes a les tendències mundials de Twitter, noms desconeguts, tuits en coreà. Aquest Wong Ho, a qui durant setmanes milions de persones demanaven que tornés al grup Monster X. Aquests BTS que després d'una campanya insistent a les xarxes amb l'etiqueta BTS in Spain han acabat anunciant dos concerts a Barcelona al juliol. Ompliran dos estadis olímpics de Montjuïc. Amb la cançó que sentim, el Wolf with Love, van batre a l'abril el rècord de visualitzacions a YouTube en 24 hores, 74,6 milions, ja va pels 700 milions. L'últim resum de l'any de la plataforma començava amb una referència al K-pop, aquest YouTube Rewind, i els Grammy apareixien els BTS cantant Old Town Road amb Lil Nas, Billy Ray Cyrus i altres. BTS, Monster X, Wonho són cantants i grups de K-pop o pop coreà, un fenomen a escala mundial que avui volem conèixer més a fons amb experts i fans. El pop-up ja en parlàvem el 2017 i és que ni reggaeton ni rap, el regne musical a les xarxes és pel K-pop. Joan Luna, hola.
Què tal, com estem? Bon dia.
Joan Luna és creador de contingut i cap de redacció de la revista musical Mondo Sonoro. A Twitter és @JoanLuna.
Bé, Joan, és tot un fenomen això del K-pop, no?
Sí, sens dubte. Ja porta uns anys sent-ho. Primer va ser una mica més underground, però jo crec que des del gran, el gran pet, diem-ne, amb Psy el 2012, a partir de llavors ja es va obrir una porta molt gran que ara està funcionant realment.
Tu com definiries què és el K-pop per aquells que no n'hagin sentit a parlar mai?
Doncs jo crec que ha canviat moltíssim, perquè als inicis, hi ha una data com d'inici, que és el 1992, però jo crec que ha canviat molt darrerament, i jo crec que el K-pop és senzillament un estil, òbviament, fet a Corea del Sur, però jo crec que la gràcia fonamental és, primer, que ha recuperat una part d'espectacle que feia molta falta que tornés al món del pop, després que la majoria de grups són bandes. Són 6, 4 membres, 5 membres, en contra d'una mica del que està passant als Estats Units, que és tot el contrari, que els grups acostumen a ser artistes en solitari.
Sí.
I després jo crec que la barreja d'estils, que és impressionant ara mateix, ara qualsevol estrella multinacional pot barrejar, jo què sé, trap i pop i una mica d'electrònica, però jo crec que ara mateix el K-pop està barrejant tot i, a més, fent-ho realment bé.
Clar, són, diríem, girls bands o boy bands, com diuen Manel, no? Una mica
sí,
gent fent la ironia, no? Amb tu, quan i com descobreixes el K-pop, Joan?
Òbviament, com la majoria de gent en un moment determinat, tota la gent que seguim d'alguna manera l'anime, el manga i tal, també anem a patar una mica del J-pop, passes una mica al K-pop i comences a descobrir coses. Jo la veritat és que la primera vegada que vaig escoltar alguna cosa va ser després de veure una pel·lícula precisament d'animació coreana, que no recordo ni quina va ser, i vaig començar una mica a mirar enrere i vaig anar a patar a un nom que és el seu Teiji and the Boys, que és, realment ho escoltes ara, hi ha un hit que es diu I Know, que recomano a tothom que l'escolti, perquè llavors veurà on comença tot i com s'ha disparat tot cap a uns extrems molt més moderns del que era en aquell moment.
Tu, com a crític musical, vas més enrere, per tu Psy va ser el boom comercial, però que hi ha més coses darrere, no?
Sí, clar. Sí, sens dubte. Sempre hi ha hagut molts grups, però jo crec que era una cosa una mica de nínxol, d'alguna manera. I jo crec que des de Psy comencen, de fet, els BTS es comencen com a banda justament l'any després, el 2013, si no m'equivoco, això ho sabran més les
especialistes.
Blackpink, per exemple, és una de les propostes que a mi més m'agrada des del 2015-2016, més o menys, i jo crec que hi ha un altre moment fonamental, que és quan un dels membres del seu, de la banda del CEO Teiji se'n va i fa com una productora que és la YG Entertainment, i és on comença la indústria veritablement de la música coreana.
Clar, nosaltres coneixem quatre noms, però hi ha una indústria realment potent, no?
Molt potent, molt potent. Són la majoria de les tres companyies fonamentals, que són JYP, IG, l'altra me'n recordo si és SM, ara no estic segur, sí, no? Doncs no només representen artistes de K-pop, sinó que representen actors, representen cineastes, a molta gent, i tenen molta força, realment.
I, Joan, quina importància tenen les xarxes en aquest boom?
Jo crec que és fonamental, com ara, en general, per tota mena d'artistes, però jo crec que, fonamentalment, les bandes de K-pop s'han aprofitat molt de poder arribar al món occidental. Òbviament, les discogràfiques que treballaven, doncs jo que sé, Universal, als Estats Units, treballa amb el Japó, amb Corea, llavors han obert moltes portes, però jo crec que la possibilitat de que els grups hagin pogut dirigir-se audiències de tot el món, jo crec que ha fet molt.
És el fenomen fan per excel·lència actual amb xarxes, no?
Jo diria que
fandom
sí.
Fandom total.
Jo diria que sí.
I els mateixos fans són els que han cridat l'atenció a través de xarxes als altres mitjans,
efectivament,
no?
Efectivament, sens dubte. Ara fa poc ho parlava també, no és K-pop, però va passar amb la Hatsune Miku, que va
totalment,
actuar
sí,
per segona vegada a Barcelona, per exemple, i era una mica el mateix. Hi havia molta gent sorpresa de, 3.000 i pico persones? Si és en fons és anime, és un dibuix animat, doncs és que hi ha molta gent al darrere que es fan des de fa molt de temps, i el K-pop ha passat pràcticament el mateix.
No, i fa molt de temps que parlem de Hatsune Miku, si per exemple va començar amb un programari de la Pompeu Fabra,
sí.
Que això és catalana una mica, la Hatsune Miku, sí. Bé, si haguéssim de definir, clar, tu parlaves del J-pop, no sé si tenen diferències.
Bé, jo crec que sí, òbviament tenen moltes coses en comú, però jo crec que el que ha fet gran per mi des del meu punt de vista el K-pop ha sigut el que estava comentant abans de barrejar estils, o sigui, tu ara et pots escoltar un tema de BTS i que hi hagi una part de trap, una part d'electrònica Big Room, que és molt popular als Estats Units. Hi ha una part de rap i després hi ha temes lents, hi ha balades, hi ha mig temps. Jo crec que durant un temps, tant el J-pop com el K-pop tirava molt de mitjos temps, de cançons relativament accessibles per tothom. I jo crec que ara ja no li tenen por a res.
I ja posen rock, també.
Sí, també, sí. De fet, el seu Teiji, que va començar una mica la història, ve del món del rock.
Bé, coses bones que ens has dit, també hi ha algunes coses dolentes. Per exemple, últimament hem sentit notícies, no?, en el cas de depressions, suïcidis, no?, el Kim Jong-un de la banda Shinee, la cantant Suli, de Ho-Hara i Chain Hacks, membre de Surprise You. O sigui, per què això? Per què passa?
Perquè
això
és una pressió molt bèstia, i no crec que només sigui una cosa que té a veure amb les bandes de K-pop, sinó que en general, tant desgraciadament, malauradament, tant a Corea com al Japó o a Xina, és una cosa bastant habitual, i no només amb els artistes de música. La pressió que tenen al seu voltant és increïble, i no sé, potser els documentals de BTS no es veu tant, però jo sempre parlo d'un documental que té molt més que veure amb les idols japoneses, que és Tokyo Idols, tot i que mostra una altra cara de tot aquest món, on es pot veure la pressió que tenen moltes d'aquestes artistes.
De la mateixa indústria que pressiona per treure rendiment d'aquests artistes.
Efectivament. És molt important que surtis endavant i que les llistes estiguis per sobre de l'altra gent. Jo crec que a Europa, potser als Estats Units, ja estem una mica més acostumats. No hi ha tant, tant treball d'equip com hi ha allà.
Bé, i a Catalunya també hi ha moltíssims fans de K-pop, es diuen K-popers, en diem. Per exemple, la Clàudia Roca. Clàudia, com estàs? Hola. Hola.
Clàudia Roca és escriptora, gamer i amant de la cultura coreana. Escriu sobre K-pop al blog Ayoga Jumma Multifandom Style, i a Twitter és @niseyo.
Bé, Clàudia, tu vas respondre fa uns dies a la consulta de Dos Quarts, on demanàvem als oients quina foto tenien de perfil a WhatsApp, i ens vas dir: tinc la Seung-hee del grup de K-pop CLC. Es diu així, CLC?
Sí, es diu CLC. És una abreviació de Crystal Clear, però es coneix com CLC.
Clar, la veritat és que... Tu creus que a Catalunya hi ha molts K-popers?
En aquests últims anys han crescut moltíssim les fanbases, els grups en general. Per exemple, no fa pas gaire es va fer una reunió de K-popers a Girona mateix, que dius, Girona, que és una ciutat petitona.
Tu ets de Girona, per cert, no?
De Palafrugell.
De Palafrugell.
Sí. I que dius, fa uns anys és impensable que Girona es fes una quedada on tothom ballava i es divertia i tal. Era com molt a Barcelona o a Madrid. A Barcelona fins fa uns anys tampoc era viable.
I ara això està exponencialment,
entre...
no?
Concerts que van venir les Blackpink, que dius, hosti, ja, deixem-ho córrer, ja, tirem-nos a Barcelona.
Home, mira, posem les Blackpink una mica, que ens parlaves així, que són molt canyeres, aquestes dones, eh? Blackpink, tu ets... des de quan ets seguidora del K-pop? Mira, eh? Això és Blackpink. Bé, tu et defineixes com una K-popper. Des de quan deies seguidora del K-pop? O quan o com ho descobreixes?
Bé, com ha dit en Joan, a partir de l'anime i del manga, tu tires a YouTube i l'algoritme em va dir, ei, mira, pots escoltar això, si vols. Estava escoltant J-pop, em va sortir una cançó en coreà totalment aleatòria, li vaig donar i a partir d'aquí va ser a finals del 2008 o 2009.
Fa. Ja vas entrar en un nou món, no?
Ja no surts, eh?
I crec que has portat merchandatge, tu, de K-pop?
Ah, bueno, he portat un parell de CDs i un lightstick, que és el que més es porta en els concerts. O sigui,
explica però... això, que jo vaig quedar a Hatsune Miku, n'hi havia. Ah, mira, ara sabré. O sigui, explica això. En els concerts la gent compra
un pal amb llum.
Un pal amb llum?
Perquè ens entenguem.
Però tots van amb la mateixa llum, per tant, això ho realitza el que posa les llums, no? Suposo, no sé si amb Bluetooth o amb què, no sé.
No sé si tots, amb això no t'ho sé dir, però no sé si tots els lightsticks funcionen igual, però en general, quan vas a un concert tan gran, els lightsticks estan connectats amb la música, clar. Llavors, depèn del beat que té la cançó, els lightsticks fan una llum o una altra.
A Hatsune Miku va haver-hi molt de merder, perquè la gent feia cua per comprar això que valia 30 euros i no n'hi va haver-hi per tothom i va haver-hi un merder bestial. O sigui, això ja va amb aquest tipus de concerts.
Sí, no tots els concerts en tenen. Si venen grups petitons no en tindran per tots, però, per exemple, les Blackpink, posem-hi el mateix exemple.
Això ho hem de fer, grups catalans.
Hi havia merchandising a fora del Palau de Sant Jordi i a dins, i valien una borrà, 65 euros.
O sigui, ara en el concert dels BTS, que vindran a l'Estadi Olímpic de Montjuïc...
Probablement n'hi haurà, i s'hi estiraran els cabells.
I llavors heu d'anar-hi molt d'hora per aconseguir això, no?
Sí, o això, o si te'ls compres per internet, o així, ja vens preparat, perquè Clàudia, normalment t'ho deixen passar.
Clàudia, tu creus que els BTS els han programat per la pressió que hi ha hagut a xarxes perquè vinguessin a l'Estat espanyol?
Mira, jo, sincerament, BTS no... Conec el grup, no és un grup que segueixi molt, però per lo que sé... si no m'equivoco, l'any passat, o sigui, el 2018 van fer un World Tour i Espanya no va estar inclosa. Clar, llavors els fans van començar a pressionar i a pressionar.
Fer hashtags, tendències,
exacte.
No?
I per lo que sé hi havia membres que deien que volien venir aquí. Clar, llavors si ho ajuntes tot, doncs van trobar l'oportunitat de venir cap aquí.
Tu crec que tens un top 3, no?
Sí.
Molta dona, veig, eh?
Sí.
Quins són els teus tres grups?
En tercer lloc hi ha les Luna.
Luna amb dos os, eh? Luna.
Sí. I Dalio Soñó. En segon lloc, la CLC, i en primer lloc, les Girl Generation, o Sonyeo Shide, que són com el grup top.
De quina manera portes a terme la teva passió? Tens un blog, no?
Sí. Tinc un blog des de fa quasi bé 4 anys o així, i és un espai per mi bastant important, perquè és un lloc on em puc deixar anar, on puc escriure la meva opinió, on no hi ha pressions, mira, jo penso així, doncs m'agraden aquests grups, o no m'agraden això, o no sé què. També explico a vegades... Per exemple, el que has comentat abans dels suïcidis i tot això, doncs, jo no estic molt relacionada amb això, però sé que vaig patir depressió quan era petita. Clar, llavors, d'alguna manera m'afecta això, sobretot si són ídols que jo he seguit des de fa molts anys i que de cop i volta ja no hi són.
I... És potent, no?, quan surten molt. Aquest tipus de notícies, no?, i vosaltres que sou molt seguidors d'aquesta gent, no?
Perquè sí que hi ha vegades que t'adonen algun missatge o els veus deprimits o ells mateixos ho diuen. El que passa és que les empreses foten molta pressió. Clar, llavors no és tan fàcil, encara que sembli que sí, però i de cop i volta dius, pues si fa un moment...
Els casos concrets dels suïcidis, o sigui, alguns dels casos s'havien dirigit als fans a través de les xarxes dient-ho, no?
Sí, sí, sí. Em sento trist, em sento buit. Per exemple, el que va passar amb la Suli quan ella es va suïcidar, que llavors al cap d'un mes va venir la Gohara, eren superamigues elles, i la Gohara no va poder aguantar la pressió, però és que a més ella duia a darrere un historial de maltractament de la seva exparella, ningú li feia cas. Corea en això no... com es diu, no els hi dona suport a les dones.
Home, la veritat és que s'ha de patir si ets fan seguidor, que a més empatitzes, no, amb aquesta gent. I també ets l'administradora de Hasseul Spain, una fanbase dedicada a Hasseul, que és la integrant i líder del grup aquest que dèiem Luna, no? Bé, va, tenim més gent aquí a l'estudi avui, dos K-popers, l'Alicia Balbé i la Núria Cot. Hola, les dues, què tal?
Hola, bona tarda.
Hola.
Alicia Balbé i Núria Cot són creadores de Sukeban Team, que té la web sukebanteam.com i són @sukebanteam a Twitter, Instagram, Facebook i Twitch.
Bé, i a més tenen una llau de fans, perquè nosaltres anunciàvem que seríeu aquí, llavors tothom retuitejant, dient, serem, anuncieu, vull dir que esteu molt ben posicionades a xarxa. Escolta, expliqueu-nos com és això de Sukeban Team, aquestes festes que feu de K-pop. Va, expliqueu-ho.
Doncs, bueno, fem unes festes per majors de 18 i per menors d'edat, de 14 fins a 18. I, bueno, vam passar a fer-les cada 3 mesos,
cada 3, 4 mesos, a fer-ne una al mes, sí. Sobretot amb els menors.
D'acord, i en allà, a veure, com és una festa d'aquest tipus?
Doncs realment no s'allunya gaire d'una festa normal. Vull dir, vas a la discoteca, poses un gènere en concret, com qui posa pop, reggaeton o qualsevol altre, però poses K-pop i la gent ho balla i ho fa tot.
No, i la gent crida, perquè, escolta, hi ha una energia brutal. Si passa com a Hatsune Miku, o sigui... No diguis, no, però és normal, no és normal.
Però criden en grups en concret, BTS, Blackpink, Twice...
Comença una cançó i al cap de 2 segons ja trobes algú allà flipant allà com una mala cosa.
No només això, sinó que més quan poses grups com aquests es saben la coreografia sencera. És una bogeria, perquè sempre un flash mob, això.
Explica'm això de la coreografia, perquè a mi em recordava molt aquests jocs, no?, dels peus, no?, que a vegades hi ha imatges que en el Japó es veuen, no?
Els DDRs.
Sí, sí. No? Vull dir que hi ha sempre una coreografia associada a les cançons, no?
Sí.
I poseu pantalles per fer la coreografia o, com, o no?
No, és que ells, en el seu temps lliure, es dediquen a aprendre's absolutament tot. Tot.
Vosaltres dues, com us veu conèixer? Us uneix el K-pop o ja us coneixeu d'abans?
Ens vam conèixer per... Bueno,
ens vam conèixer pel Fotolog.
Sí.
Ah!
Pel Fotolog. O sigui, aquella plataforma on pujaves fotografies abans d'Instagram fa molts anys. Doncs fa més de 15, vull dir.
Com interpreteu aquesta bogeria col·lectiva pel K-pop?
Jo crec que és un fenomen de màrqueting molt ben fet i molt bèstia. Vull dir, tot són músiques que s'enganxen, videoclips supercolorits, amb coreografies que la gent anima que te les aprenguis, tot el merchandising que es crea al voltant. Vull dir, els BTS mateixos tenen una marca que es diu BT21, que són ninotets petits que els representen a ells, això a la gent jove els encanta. Vull dir, tots venen allà amb els seus ninotets i tot. Vull dir, jo personalment penso que, igual que a vegades explico, comparo una mica amb la Rosalía, que també crec que és un producte de màrqueting super ben fet, per la barreja que té ell en general del gènere que fa, pues el K-pop és igual.
A mi una mica des de fora el que trobo que és un contrast, i Joan, no sé si estàs d'acord amb mi, és el fet que tot és com molt, tot molt, molt happy, molt positiu, i després que passin aquestes desgràcies, m'impacta una mica el tema del K-pop amb això, no?
A veure, és complicat, la veritat.
És part de la cultura que deien abans.
Sí. Bueno, a Corea, no?
Sí, clar, allà hi ha molta pressió. A més, a nivell cultural, allà a l'Àsia, el tema de salut mental ho porten bastant malament. Vull dir, allà ho has de donar tot, el 120%, has de donar-ho tot pels altres, ensenyar sempre la cara feliç. Clar, quan algú comunica que realment no està bé, no ho veuen bé, ni normal.
Quins són els grups de l'Alicia, va? Quin és el teu top 3?
El meu top 3 seria, en tercer lloc, la Girl Generation, com la Clàudia.
Com la Clàudia, Girl Generation.
El segon, les Exit. I el primer, Big Bang.
Big Bang són els de l'Alicia. I la Núria, quin serà el teu top 3?
A veure, jo els poso tots una mica al número 1 perquè els escolto per igual, però a mi m'agrada molt TVXQ, que són de fa molts anys. Shiny i Infinite.
Bé, com els descobriu a la xarxa els grups de K-pop? No, ara estan una mica per tot arreu, però segurament abans havíeu d'anar buscant nínxols, no? O forats on... No sé si arribeu a entrar a webs, no sé, coreanes, deu ser bastant impossible pel llenguatge, no? Però què feu? On ho trobeu tot?
Ara mateix o abans?
No abans, perquè ara mateix està tot arreu, no? Potser és més global, no?
Sí, no, jo ho vaig descobrir en uns CDs que venien a unes revistes de manga, a la Minami, la Dokkan, la Shirase, que tenia una secció que es deia K-pop, però clar, jo no sabia què era.
Què era, no?
Jo ho escoltava i, bueno, em feia gràcia, no? Però jo pensava que era J-pop.
Sí, una mica igual. Sí, jo sempre he escoltat música japonesa i mirat molt manga, molt anime, i jo escoltava cantants que jo no sabia que eren coreans al principi, com la BoA o els TVXQ, que els japos diuen Tohoshinki. I arrel d'ells vaig passar a escoltar K-pop, bueno, la seva discografia coreana, i a part un dels meus millors amics que va començar a aprendre coreà, doncs em van començar a ensenyar coses, i també em vaig animar i em vaig anar enganxant.
Bé, per exemple, l'última festa que vau fer a la Sala Wolf Barcelona vau reunir unes 600 persones.
Pues més o menys, sí.
Bé, avui només tenim dones. Bueno, el Joan com a crític musical, però també hi ha molts K-popers homes, no?
A veure, sí que és veritat que la majoria són dones, però cada vegada s'animen més a venir homes, la veritat.
I vosaltres, en principi, seguiu a bandes femenines, però no sé, en el cas dels BTS encara no han sortit les entrades a la venda, però vosaltres hi voleu anar? Clàudia, hi aniràs? O...
Estic estalviant per un altre concert que ve al maig.
Un maig també de K-pop?
Sí, però a Madrid, la G-Idol.
Ah.
I al març venen els 80s també a Madrid, que aquestes sí que ja van sortir i es van volar.
Ja van volar. I vosaltres, en el cas de BTS, hi anireu?
Jo sóc molt fan de BTS i m'agradaria anar, però no sé encara si podrem aconseguir entrades o...
Clar, com anirà tot això, clar, però és molt espai que s'ha d'omplir, no? Joan, tu creus que faran dos plens o què?
Doncs no ho sé, però no m'estranyaria, eh? Realment. Jo estic d'acord una mica amb el que estava dient que hi ha molt màrqueting al darrere, però jo crec que és una fórmula per tota mena de públics. Si no t'agrada un dels temes lents, t'agradarà un dels temes ballables. Si no t'agrada del tot el que siguin, jo què sé, noies molt mones o nois molt monos, segurament enganxes amb la coreografia. I tot això fa que es vagi sumant gent, i sobretot això que parlàvem abans, que també s'ha sumat tota la gent del J-pop. Vull dir que sembla que siguin mons una miqueta distanciats, però en el fons jo crec que estan molt, molt propers.
Una pregunta per als que sou molt K-popers. Us fa ràbia, Sai? Quan va sortir el Gangnam Style, que va ser un boom viral, vosaltres ja éreu fans del K-pop, vau dir, ai, ara què? Ara tothom s'ha de posar en aquesta pel·lícula? Us fa ràbia o què, o no?
No, ràbia no, perquè a més, Sai és un cantant que a les nostres festes triomfa molt.
Sí,
sí. Posem una cançó d'ells... La gent flipa, no sempre posem el Gangnam Style perquè, clar, és una mica lo típic.
Ah, vosaltres coneixeu les altres cançons, clar. No.
Sí, hi ha alguns hits. Ja no...
Boníssim. N'hi ha més,
hi ha més hits. Sí, el Hangover de no fa poc, fa gaire, amb Snoop Dogg, i el Gentleman també va ser bastant hit dintre de tot.
Nosaltres en posem una que es diu Daddy, que a la gent li agrada molt, però a més, si no estic equivocada, crec que també hi ha la coreografia al Just Dance, aquest videojoc que també ara hi són les Blackpink i altres cantants. I doncs, la gent se les coneix i li agrada, i de fet el Gangnam Style l'utilitzem molt a les festes de carnaval, Halloween, perquè és com una mica fer la conya.
Home, jo la veritat és que vosaltres, perquè en sabeu molt, però jo quan fem els rànquings de final d'any, hi ha gent que quan va veure que BTS sortia a tots els rànquings musicals, Joan, deien, i qui són? O sigui, hi ha gent que deia això, qui són aquests que estan primers?
Totalment. Sí, totalment.
O sigui, que van descobrir la sopa d'all a final de desembre.
De fet, encara te'ls trobes. Si fa no res, per exemple, nosaltres amb la revista encara estàvem descobrint-li alguna gent qui era Billie Eilish, que òbviament ha arribat a tot el món, imagina't amb alguns artistes de K-pop.
Això ja és l'efecte xarxes, jo crec, no? Perquè això es fan nínxols i la gent va coneixent coses a internet, no?
De tota manera, també s'ha de dir que això poden confirmar perfectament elles, que al parlar de Corea del Sud pop, no vol dir que hi hagin 50 grups, és que hi ha milers de bandes i mai te les acabes, i sempre pots descobrir nous noms, sempre. És que cada setmana descobreixo alguna banda i només escolto, clar, un single, dos temes, perquè és impossible seguir-ho tot.
Home, la veritat és que, mira, amb la Sílvia Creus, Sílvia, que cada dia estem dient els trending topics, les tendències, ja fèiem conya del Wonho, perquè sempre, clar, Monster X, que torni Wonho, era com el nostre col·laborat especial. Teníem moltíssimes ganes de convidar gent de K-pop, perquè veiem que aquí hi havia un tema. No sé si voleu fer alguna convocatòria, voleu dir alguna cosa per tancar el tema, vosaltres que heu vingut, ella de Palafrugell, la Clàudia, gràcies per venir aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. Clàudia, si vols... Vols dir alguna cosa? No sé, tornar a dir el teu blog, per exemple.
Ei, jo, Gigi, ajuma multifandom style.
Us el posarem a les xarxes, perquè és difícil. Què vol dir a ioga?
Ei, jo, Gigi, és A-Y-O-G-A. És l'inici d'una cançó de les Girls' Generation, precisament.
Ah, val,
de I Got a Boy.
D'acord, doncs el blog i les vostres festes, la gent, si vol anar a una de les vostres festes, on ha d'anar?
Doncs justament aquest dissabte tenim un equip pop Party Light, que és de 14 a 18 anys, de 5 de la tarda a 9 i mitja, així que aquí, si vulgui animar
on,
a venir,
també aquí?
A World Barcelona. Sí, sempre les fem a World.
I és de Carnestoltes.
És de Carnestoltes.
Oh, Carnestoltes amb K-pop, sí, o sigui, sí, això ja és per esclatar total, sí, no? Perquè la gent ja va una mica vestida, també, a vegades, no?
Bueno, venen una mica vestits, una mica sí, com els seus ídols, no? Ho intenten anar una mica...
Però ja hi van tota la setmana, no? Van disfressats, perquè la gent ja, moltes ja van així,
bueno,
no?
Bueno, és que també ja s'ha fet tot un estil d'això.
És l'estil de vida, totalment. I, Joan, el K-pop, que entén, no és una moda boom, sinó que ja està per quedar-se un temps, no? Jo crec.
Jo crec que sí, de tota manera, potser no estarà al centre de l'atenció de tothom, però jo crec que es mantindrà, sempre hi haurà artistes que tenen carreres llargues.
Moltíssimes gràcies per venir.